Jordi Nadal, vols parlar d'un gran llibre sobre el món de la droga?
Sí, en realitat vull parlar d'un autor que admiro molt, Roberto Saviano, que ja va publicar Gomorra i anys després 000, dos llibres magnífics, periodisme i investigació, i moltíssima documentació sobre un negoci que, segons ell, mou 400.000 milions de dòlars arreu del món, i un llibre que entronca amb això, que ha sortit aquest any, que és El cartel i la frontera, l'últim, el de la trilogia La frontera, del Don Winslow. Dos autors extraordinaris, un des del periodisme d'investigació i l'altre des de la novel·la, que parlen d'una cosa tan terriblement present com el negoci de moure droga.
Però Saviano és periodista, però Winslow també va estudiar periodisme.
Sí, perquè la gent que ha estudiat periodisme i que tenen l'habilitat d'explicar les històries bé, ens expliquen el món, ens donen una cosmogonia forta, sincera i important. Fa poc, això que pensem, és que això només passa a Mèxic, per les notícies que acabem de llegir a Mèxic. A Amsterdam, l'any passat es van obrir 337 cafès, dels quals el 50% tenien finançació privada i dels quals el 35%, és a dir, el 18% dels cafès que es van obrir a Amsterdam l'any passat, tenen finançació de gent amb antecedents penals. És a dir, que està molt present el món de la droga arreu, a Amsterdam, a Mèxic i arreu.
El que passa és que el món de la droga ha donat molt de sí a l'àmbit de la literatura. De vegades per denunciar, de vegades senzillament per buscar un fil narratiu, però es pot veure, per exemple, a Colòmbia amb la figura de Pablo Escobar. Fins a quin punt no hi ha literatura que sembla que ajudi a blanquejar la imatge de la droga?
Tota la literatura pot estar al servei d'una causa que pot ser només la literària, la causa en si, la part de l'art, però també, com, o sigui, tot és manifestació d'un pensament polític o no, social o no. I, clar, naturalment, hi ha sèries que poden dignificar o ajudar a explicar figures més aviat rebutjables, no? Per tant, naturalment, hi ha sèries que glorifiquen a gent que trafica amb droga.
000, Saviano.
Un llibre extraordinari, publicat el 2013 a Itàlia, després de que Saviano hagués publicat ja Gomorra, que havia venut més de 2 milions d'exemplars. Saviano va saltar la fama l'any 2006, amb 26 anys, i aquest llibre li va significar l'amenaça de la mort de la màfia italiana, i viu amagat, amb escoltes, etc etc. És un llibre que jo vaig llegir el primer i el segon, i que m'han impressionat molt, que té unes frases absolutament extraordinàries i que entronquen, torno a dir, amb un llibre que acaba de sortir aquest any, La frontera, del Winslow, absolutament extraordinari, que explica La frontera amb 10 línies què passa amb el món de la droga. Vaig i ho llegeixo. Pàgina 935 i 936, un llibre de gairebé 1.000 pàgines. Diu: si no investigamos exhaustivamente y de manera honesta la corrupción que afecta a nuestro país y la perseguimos judicialmente, somos unos hipócritas de la peor especie. Y deberíamos abrir inmediatamente las puertas de la cárcel a todos los hombres, mujeres y niños, sí, niños, que actualmente cumplen condena por posesión o tráfico de estupefacientes. Pero la corrupción no es solo cuestión de dinero. Tiene raíces mucho más profundas. Tenemos que preguntarnos qué clase de corrupción es la que afecta a nuestro espíritu colectivo como nación para que seamos el mayor consumidor de drogas ilegales del mundo. Se está refiriendo a Estados Unidos. Podemos decir que el origen de la epidemia de heroína está en territorio mexicano, pero los opiáceos son siempre una respuesta al dolor. ¿Qué dolor sufre en su seno la sociedad americana, Estados Unidos, que nos impulsa a buscar drogas para aliviarlo, para mitigarlo? ¿Es la pobreza? ¿La injusticia? ¿El aislamiento? Desconozco la respuesta, pero debemos formularnos el interrogante esencial. ¿Por qué? Fi de la cita. Jo el que vull dir és, quan tu tens un llibre de persones que s'hi juguen la vida, s'hi juguen la pell, que tenen documentació, que donen veu a persones de pensaments molt diversos i que parlen d'una realitat tan poderosa com el narcotràfic, un es pregunta moltes coses. Jo us asseguro que les tres obres del Don Winslow i les dues del Saviano m'han donat moltíssima inquietud, però són obres que un llegeix perquè un no vol viure amb els ulls tancats.
I tu, Rafael, en canvi, portes un món totalment diferent.
Sí, jo vinc amb l'excusa d'un llibre que ha acabat de sortir, Savage Coast, de Muriel Rukeyser, no sé si es pronuncia així. És una activista, una poetessa, crítica, professora, guionista, una feminista de primera hora, vinculada al periodisme, que va estar espectadora dels primers dies de la Guerra Civil Espanyola. Ella és nord-americana, però estava a Londres quan la van enviar a cobrir l'Olimpíada Popular. I el llibre parteix d'una idea que jo crec que és molt poderosa. El tren que ella agafa a Portbou, que arriba aquí amb tota la il·lusió d'una nena joveníssima, que ja dic, ve a veure la festa dels Jocs, amb resposta als Jocs de Berlín, i es troba que el tren queda parat a l'estació de Montcada i des del tren durant 3 dies observa l'eclosió de la violència, els comitès, però també la generositat de les classes populars, la por al feixisme de les classes populars, i després d'aquests 3-2 dies hi ha l'arribada de 2 dies més a Barcelona, i per tant la novel·la passa durant 5 dies, i és el xoc que ella té i com es transforma amb el bateig de la Guerra Civil Espanyola. I aquest llibre, que acaba de sortir, que ha publicat Rata, que és un segell d'Enciclopèdia Catalana, em porta a parlar d'un altre que té moltíssimes similituds, que ja és més antic, que és Un hotel a la costa, d'un altre periodista, Nancy Johnston, que va publicar Tusquets, que ara està a la butxaca, que explica la història d'un matrimoni de periodistes anglesos que s'instal·la just abans de la guerra a Tossa de Mar, construeix un hotel, està en el paradís, com els Darrell estaven a Corfú, ells estan aquí a Tossa, i tot de cop esclata la guerra. I també, per tant, té tot aquest paral·lelisme, són dues dones, dues intel·lectuals, dues periodistes estrangeres que tenen una visió molt crua de la nostra guerra, però també amb molta distància, també molt fresca, molt sorprenent, empatitzant en molts moments amb moltes coses, amb molt d'humor, amb severitat, i per tant jo crec que ajuda molt a veure aquestes dues mirades tan llunyanes, com ens veuen i com veuen aquell esclat de violència, i a mi m'ha semblat que pels dies que corren eren dos llibres molt adients.
A mi m'agrada molt escoltar el Rafel perquè ens porta temes que jo moltes vegades desconeixo i que m'enriqueixen, i els llibres que llegeixo, els llibres que llegeix ell, els que llegeixen els meus amics, són veritats, històries que et donen pistes per intentar entendre el teu lloc al món i per intentar entendre què fem les persones davant de la història en minúscula o davant de la història en majúscula, no? És a dir, quan parlem de la Guerra Civil o quan parlem del narcotràfic, parlem de realitats que algunes persones s'han trobat a la seva vida, altres les trobem recreant-les al llegir-les, però que ens fan més persones perquè ens donen una ampliació del camp de visual i una ampliació del camp de comprensió. I m'encanta la contextualització del Rafel en aquest marc.
En aquest cas, perquè la història gran sempre és la suma de històries petites.
Sí, i precisament tots dos autors, totes dues autores, com que tenen aquesta vessant, és aquest periodisme saxó que quan va a segons quins països hi arriba amb una mirada a vegades prepotent, però que acaba sent també molt generosa, són molt bons observadors. He de dir que hi ha diferències, tota manera, entre els dos. El Savage Coast és un llibre més irregular literàriament, segons la meva opinió, però és més ambiciosa, és més arriscada, és més experimental. Hi ha una barreja d'estils, de documents, amb diàlegs, amb discursos polítics, amb notícies de diaris. Hi ha en paral·lel la transformació del personatge, és una noia joveníssima, que ve, per tant, en partit pris, si tu vols, que ja és una poetessa premiada amb 22 o 23 anys als Estats Units, però que aquí ve i descobreix la seva pròpia sexualitat, es transforma, l'esclat de llibertat que viu el moviment feminista que hi ha aquí coincidint amb la guerra. L'hotel a la costa és més convencional, però també és més rodó, és una delícia de llibre, està molt ben escrita, té unes imatges poderosíssimes, però són dos llibres, jo crec, apassionants tots dos, interessantíssims tots dos, ja dic, visions molt i molt personals, que és el que... això que ara aquí, clar, ara descobrim estils, no? Però tot això ja es feia de posar la primera persona per davant i confondre. En realitat, la Helen, el personatge del Savage Coast, és l'autora, i ella no se n'amaga des de aquest és un llibre, per cert, que no va poder publicar, el va escriure de seguida tornant als Estats Units, i ningú li va voler publicar. És un llibre que ha estat a la Biblioteca del Congrés nord-americà i que s'ha descobert fa 2 o 3 anys i que s'ha publicat en part gràcies a l'Eulàlia Busquets, que n'ha fet la traducció, igual que l'Hotel a la Costa el devem en Miquel Berga, perquè va fusionar 2 llibres. En aquest cas sí que s'havia publicat i havia sigut un best-seller a Londres en els anys immediatament posteriors a la guerra.
El que m'agrada de lo que explica el Rafel, de lo que comenta Josep, de lo que explico del Saviano i de la droga del Winslow, és que té en comú vida en majúscula, vida en minúscula, història en majúscula, història en minúscula, però és allò de la Ingrid Bergman al final de Casablanca: el món s'ensorra, però nosaltres ens seguim enamorant, li va dir a Humphrey Bogart. Hem de pensar que això encara és possible.
Savage Coast, de Muriel Rukeyser, i Un hotel a la costa, de Nancy Johnson, d'una banda, El 000 de Roberto Saviano i La frontera, de Don Winslow, de l'altra. Nadals, gràcies, bon dia i bona hora. Jordi Nadal, Rafael Nadal, 11:30.